Bon dia, el transport de demanda es consolida a la Vall d'en Bas.
L'informatiu del migdia, amb Pau Masó.
Això no funciona si no l'utilitzem. Per tant, hem de fer canvi de xips tot plegat i la cultura del cotxe, que aquí la tenim molt interioritzada, anar-la canviant a poc a poc. I això és facilitar a nosaltres, però també tenim una responsabilitat com a usuaris d'utilitzar-lo i de fer-ho servir.
És l'alcalde de la Vall d'en Bas, Lluís Amat. Després de 9 mesos de funcionament, el servei de transport a demanda del municipi, que també arriba a Ridaura, Les Preses i Olot, ha acumulat més de 3.600 passatgers. Cada dia l'utilitzen 20 persones i ara Territori ha anunciat que s'ampliarà també els caps de setmana de juliol i agost. De seguida ampliem aquesta notícia. Abans, però, avui és dimarts 26 d'abril del 2022 i el dia té més titulars que, com sempre, repassem amb en Roger Isern.
El dia en 4 minuts.
Detenen diverses persones a Olot relacionades amb la xarxa gironina de falsificació de carnets de conduir.
En total, aquest dilluns s'han detingut 14 persones a la capital de la Garrotxa, però també a Vic, Figueres, Girona i Mallorca.
Els càmpings gironins auguren un bon estiu i fixen l'objectiu d'allargar temporada.
En una jornada de treball a l'Espai Cràter d'Olot, l'Associació de Càmpings de Girona ha presentat dades de Setmana Santa i ha explicat que s'està recuperant la confiança del client internacional. El president de l'entitat és Miquel Gotanegre.
Estem molt contents de com està anant. Estem fent una gran feina i realment això s'està traduint a que en aquest moment ja hi han hagut uns bons resultats per Setmana Santa i si la situació continua com ara, es farà una bona temporada alta.
En cultura, part de la faràndula d'Olot passa pel taller.
Algunes figures originals que ja no sortien al carrer i que estan al fons dels museus d'Olot s'han començat a restaurar. S'ha fet amb motiu de l'exposició que es podrà veure el 14 de maig a l'Hospici. Entre les figures hi ha l'àliga, el pollastre o el gat de Sant Miquel. Un dels tècnics del Museu de la Garrotxa és Xavi Roura.
El museu va rebre peces de la faràndula, ha anat rebent peces de la faràndula al llarg del temps i llavors treballem per projectes. Quan hi ha la necessitat d'exposar-les és quan entrem a fons amb la restauració d'aquestes peces. Ja fa uns anys es va restaurar el Drac del Carme per ser exposat al Museu dels Sants.
En esports, el Club Bàsquet Vall d'en Bas femení puja a segona catalana.
L'equip de la Vall ha assolit un ascens gràcies a la regularitat de tota la temporada. Les noies de Xavi Sáez han guanyat els 10 partits de la segona fase.
A principi de temporada tampoc ens va marcar aquest objectiu, ens va marcar l'objectiu de que tothom es sentís partícip, d'anar pas a pas, però bueno, al final hem fet una molt bona temporada i a poc a poc hem anat creient fins que al final doncs, bueno, hem fet aquests 10 partits molt bons que ens han donat el campionat i l'ascens.
D'un ascens a un altre, avui també parlarem de l'ascens del Tona.
L'equip usonenc va pujar a tercera divisió aquest cap de setmana amb dos garrotxins a la plantilla. Són Lluc Benús i Alejandro Gaitán.
Després de la patacada de la temporada passada semblava, bueno, quan me'n recordo del dia, que semblava impossible. I ja hem tornat.
Ens tocava refer-nos i la veritat és que aconseguir un campionat de primera catalana costa molt. Aconseguir-lo dos anys seguits sembla fàcil, però encara costa més. Però jo aquest any, per sort, s'ha pogut certificar amb l'ascens directe i molt, molt contents.
I a la contraportada d'avui parlarem de la Fira 1 de maig, que arriba amb força a la ciutat d'Olot.
Serà aquest diumenge amb més d'una desena d'activitats per diferents espais de la ciutat. Hi haurà mercat extraordinari de roba, mostra de bonsais, la cursa de la moixina o exhibició de horseball, entre altres. El regidor de promoció econòmica d'Olot és Estanis Baireda.
La celebració diumenge de la Fira de l'1 de maig, a la Fira de la Primavera, que després de dos anys la tornem a fer, de fet la vam fer el 2019 amb normalitat, el 2020 no la vam poder celebrar arran del Covid i el 2021 la vam celebrar amb mesures Covid.
L'actualitat d'aquest dimarts no s'acaba aquí, obrim el focus. El CNI hauria admès que va espiar dirigents independentistes amb autorització judicial.
Junqueras insisteix, ha demanat dimissions després que el diari El País ha publicat que els serveis secrets espanyols asseguren que van espiar càrrecs públics i dirigents d'entitats independentistes.
Precisament Batet porta a la mesa del Congrés una rebaixa de la majoria per elegir membres de la Comissió de Secrets Oficials.
La presidenta del Congrés planteja que s'esculli els membres per majoria absoluta per desbloquejar-ne la Constitució.
Troben ADN de la víctima a casa d'un detingut per violar brutalment una menor a Igualada.
La policia científica ha trobat les restes a l'habitació del presumpte autor després d'escocollar-ne el domicili aquest cap de setmana.
Beques perquè hi hagi més jutges que coneguin la llengua i la realitat catalana.
Es posaran en marxa ajudes de 1.000 euros al mes per als qui estudiïn les oposicions a magistrat.
Alba Vergés es presenta com a cap de llista per Esquerra a Igualada.
Enric Conill acompanyarà l'exconsellera de Salut com a número 2.
Ada Colau diu després de la reobertura de la investigació que cap fons voltor ni cap especulador aconseguirà espantar-la.
Lamenta que sembla el món al revés perquè se'ls investiga per fer complir la llei a petició de qui se l'assalta.
I a la plana internacional, la directiva de Twitter accepta l'oferta d'Elon Musk per comprar el 100% de l'empresa.
Es tanca una operació de 44.000 milions de dòlars iniciada fa 3 setmanes, quan es va saber que n'era el màxim accionista i després d'una oferta hostil i la píndola enverinada de resposta.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
De fet, dimarts tot igual, per tant, sol i la tarda variable amb algun ruixat aïllat. Poca cosa a l'interior, a la Costa Brava no arribarien aquests xàfecs, tot i que el vespre va arribar alguna gotellada cap a les Gavarres, Baix Empordà i Gironès. Bé, dimecres tampoc canvia gaire el temps i segurament dijous pot estar mig núvol, però de ben segur que cap a divendres i el proper cap de setmana, en principi, tornaria a l'ambient primaveral, assolellat i una mica més càlid, tot i que dijous pot baixar una mica la temperatura.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria en l'informatiu d'avui, parlant de mobilitat.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
El transport a demanda de la Vall d'en Bas es consolida. Després de 9 mesos de prova pilot, l'Ajuntament i el Departament de Territori han decidit que s'ampliarà el servei també durant els caps de setmana de juliol i agost. En total l'han utilitzat més de 3.600 persones, el que representen 20 usuaris diaris. Això ha permès reduir a la meitat els quilòmetres d'expedició i la contaminació que tindria el servei si fos una línia convencional. El 15 de juliol del 2021, la Vall d'en Bas, Ridaura i les Preses posaven en funcionament el transport públic a demanda. Es tracta d'un servei que ofereix Teisa a través d'un minibús i que permet als ciutadans demanar el transport quan ho necessitin a través d'una aplicació mòbil. Després de 9 mesos, el que va començar com una prova pilot ja s'ha convertit en un servei més a la comarca que ha obtingut bons resultats. L'han fet servir 3.628 persones. Davant els bons resultats, la directora general de Transports i Mobilitat de la Generalitat, Mercè Rius, ha anunciat que el servei s'ampliarà a caps de setmana durant els mesos d'agost i juliol.
I el que sí que hem acordat amb l'Ajuntament és el fet de fer una prova pilot i ampliar aquest servei durant els caps de setmana, durant els mesos de juliol i agost, per fer, bueno, i després farem un balanç, doncs, a veure si ho hem de mantenir durant els estius. No només pensat pel turisme, però també, sobretot, per la gent que viu aquí i que pugui desplaçar-se també. Si estem parlant de cap de setmana, doncs estarem parlant més de motius més d'oci, no tant moltes vegades lligat a temes de feina.
Cada dia 20 persones utilitzen el transport a demanda de la Vall d'en Bas. Hi ha qui ho fa servir per anar a l'hospital o al Mercat d'Olot, també grups de gent gran que surten a fer excursions o treballadors, per exemple, de restaurants dels municipis adherits al servei. Per al gerent de Teisa, Alex Gelabert, el transport a demanda permet optimitzar els recorreguts i reduir la contaminació.
Al final, el que vam teixir juntament amb l'Ajuntament és una xarxa de 40 parades que òbviament si les volguéssim operar com fem habitualment amb un autobús que comences per la primera i acabes per l'última passant per totes, es converteix en una ruta de 45 quilòmetres que trigaries una hora i que ningú agafaria. No? Llavors, doncs, el transport a la demanda, una de les virtuts principals és que bàsicament el que fem és a través d'una aplicació, d'una app del mòbil, és només passar a recollir aquells viatgers que prèviament han fet una petició de la seva parada, i el que fa l'autobús, el microbús en aquest cas, és fer el recorregut més òptim. Per tant, el que mirem és que ser competitius amb el cotxe.
En els 9 mesos de funcionament del minibús, un 80% dels usuaris han fet la reserva del servei a través de l'aplicació i la resta ho han fet a través d'una trucada. Això demostra que la tecnologia no és el principal impediment per la ciutadania. L'alcalde de la Vall d'en Bas, Lluís Amat, creu que cal educació.
Això no funciona si no l'utilitzem. Per tant, hem de fer canvi de xips tot plegat i la cultura del cotxe, que aquí la tenim molt interioritzada, anar-la canviant a poc a poc. I això és facilitar a nosaltres, però també tenim una responsabilitat com a usuaris d'utilitzar-lo i de fer-ho servir. I això és educació. I anar pum, pum, anar explicant, anar explicant, anar explicant.
Fins ara el dia de més utilització del minibús ha estat el dilluns i el perfil d'usuaris ha estat molt variat, des de joves fins a persones més grans. El transport a demanda de la Vall d'en Bas uneix 7 nuclis al municipi amb les preses Ridaura i Olot. En total són una xarxa de 40 parades i 45 quilòmetres. A través de l'aplicació mòbil Nemi, l'usuari pot reservar el trajecte de dilluns a divendres. Els bons resultats del servei també ha fet que es comenci a estudiar la seva implantació a altres zones com Beuda o Sales de Llierca.
Sabies que, reduint el gruix del plàstic, contribuïm a la reducció de la contaminació? Daife t'ajuda. I sabies que hi ha normatives de seguretat alimentària molt rigoroses per a preservar la salut dels consumidors? Daife té les certificacions. Daife, preveient el futur. Més info a daife.com.
Detenen diverses persones a Olot relacionades amb la xarxa gironina de falsificació de carnets de conduir. En total, la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns 14 persones també a Girona, Vic, Figueres i Mallorca. El cas està obert des del maig del 2021, en què la policia va intervenir una xarxa a Girona que falsificava carnets a través d'un informàtic de la DGT, Roger Isern.
Nova fase de l'operatiu contra la xarxa que presumptament falsificava carnets de conduir a través d'un informàtic que treballava per a la Direcció General de Trànsit a Girona. La Policia Nacional i la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra han desplegat aquest dilluns un dispositiu que fins al moment s'ha saldat amb 14 detinguts. Segons fonts properes al cas, la investigació ha identificat més sospitosos que formarien part del grup d'intermediaris del suposat entramat criminal. Segons confirmen Mossos i Policia Nacional, hi ha hagut detencions a Olot, Figueres, Girona, Vic i Mallorca. Aquesta vegada les detencions s'han centrat en el grup d'intermediaris i suposats administratius de l'entramat criminal. S'encarregaven, segons la investigació, de rebre diners dels clients, dels quals se'n quedaven una part, i recollir la informació i documentació necessària per fer els permisos de conduir fraudulents. La primera fase de l'operatiu que es va fer l'any passat va acabar amb la detenció dels presumptes líders de la xarxa. L'11 de maig del 2021, els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional van desplegar el macrooperatiu Loki per desmantellar una xarxa que falsificava carnets de conduir accedint a la base de dades de la Direcció General de Trànsit. A la cúpula de la trama, la investigació hi situava un informàtic que treballava per a la DGT a través d'una empresa externa, on la seva parella de Sant Feliu de Guíxols i un home arrestat a Quart identificaven com la mà dreta de l'informàtic. La causa, tutelada pel jutjat d'instrucció número 1 de Girona, estava oberta per delictes de suborn, blanqueig de capitals, falsedat de document oficial i grup criminal. Inicialment, 8 dels arrestats van ingressar a presó, però l'octubre passat l'Audiència de Girona va acordar deixar en llibertat sota fiança els líders de la xarxa. Està previst que els detinguts aquest dilluns passin a disposició judicial dimecres. Els hi atribueixen delictes de falsedat documental, suborn i pertinença a organització criminal.
En la plana econòmica parlem ara del sector turístic. Els càmpings gironins auguren un bon estiu i es fixen l'objectiu d'allargar la temporada i professionalitzar equips. El sector està recuperant la confiança del client internacional que fa estades més llargues i en mesos més fluixos. L'Associació de Càmpings de Girona ha presentat dades i ha desenvolupat una jornada de treball aquest dilluns a l'Espai Cràter d'Olot.
Els càmpings gironins han tancat una Setmana Santa extraordinàriament bona i han assolit dades d'ocupació similars a les de la prepandèmia i fins i tot en alguns alguns casos les han superat. Un cop analitzades les xifres, el sector ha registrat una ocupació amb bungalows i mobile homes de fins al 95%, mentre que en parcel·les ha estat d'entre el 80% i el 85%. En total, durant la Setmana Santa han obert un 80% de les places disponibles a la demarcació. El president de l'Associació de Càmpings de Girona creu que es tracta de la millor Setmana Santa dels últims 10 anys i que s'han superat les previsions més optimistes. Amb aquest balanç, Miquel Gotanegre augura un estiu positiu.
Estem molt contents de com està anant. Estem fent una gran feina i realment això s'està traduint a que en aquest moment ja hi han hagut uns bons resultats per Setmana Santa i si la situació continua com ara, es farà una bona temporada alta.
L'Associació de Càmpings ha dut a terme una jornada de treball que s'ha celebrat aquest dilluns a l'Espai Cràter d'Olot. Gotanegre ha dit també que partien d'un 2020 desastrós i que la situació s'està revertint per diversos factors. Entre ells, la fi de les restriccions, la fidelització del client del país i pel fet que el client internacional està recuperant la confiança.
Això ja s'està fent i estem recuperant la confiança del client internacional. I el que sí que crec que des dels càmpings s'està fent molt bé és fidelitzar el client català, no? Penseu que avui el client no es mou per allotjar-se en un lloc o l'altre, el client es mou per gaudir d'una experiència, no?
En relació amb les millores que ha d'afrontar el sector, Gotanegre ha dit que els càmpings i en general el sector turístic tenen greus dificultats per formar equips de treballadors qualificats i que això només es pot resoldre fent temporades cada cop més llargues. L'Associació de Càmpings de Girona aglutina l'allotjament turístic reglat més important de la demarcació amb 120.000 places d'allotjament que representen un 85% de l'oferta global.
Fem un parèntesi. Marxem ara de la Garrotxa. Repassem també l'actualitat a les comarques veïnes. El govern municipal de Caldes de Malavella, la Selva, ha tancat files aquest dilluns amb l'alcalde després del vídeo viral en què intentava fer fora uns ocupes de casa seva amb una destral. El portaveu de Junts per Caldes, Sergi Mir, ha remarcat que els regidors de l'equip de govern mantenen el ple suport a Salvador Balliu en una junta de portaveus que s'ha fet aquest dilluns al vespre. En ella, els grups a l'oposició han demanat la dimissió de l'alcalde pel vídeo i Balliu ha reiterat que no plegarà, segons Sergi Mir.
Creiem que les reaccions en calent mai són bones. De fet, jo com a portaveu del grup de Junts per Caldes he demanat a l'oposició que no hem cregut convenient demanar la dimissió en calent, sense haver escoltat les explicacions de l'alcalde. El que hem dit que el que era més correcte era primer venir aquí amb la Junta de Portaveus, escoltar-lo, veure quina era la situació i a partir d'aquí que demanessin el que ells creguessin.
A la sortida de la Junta de Portaveus, els portaveus dels grups a l'oposició han esquivat els mitjans de comunicació. A la plana judicial, l'Audiència de Girona ha condemnat a 3 anys i 9 mesos de presó i multa de 75 euros un lladre que va perpetrar un assalt violent a casa d'una anciana a Girona, disfressat de pintor, el 10 de març del 2015. Inicialment s'enfrontava a 10 anys de presó, però Fiscalia, Acusació i Defensa han arribat a un acord per aplicar-li una atenuant qualificada de dilacions indegudes pel temps que el cas ha trigat a arribar a judici. L'acusat ha reconegut que va irrompre el domicili cap a 2:15 del matí, va colpejar la víctima, li va tapar els ulls i boca amb cinta adhesiva i la va lligar de mans i peus mentre saquejava el pis. El tribunal també ha acordat substituir la pena de presó per l'expulsió del país. I el ramader de Sant Joan les Abadesses, que fa un any reclamava una solució per poder accedir en vehicle a la seva finca del Mas Pujol, ara ha decidit barrar el pas a banda i banda d'un sender de gran recorregut que passa per casa seva. Mel Brusaferri explica que ara que ja sap que no podrà passar-hi mai en cotxe, creu que tampoc és de rebut que hi hagi excursionistes i veïns que hi transitin, alguns de forma incívica.
És que clar, estem vivint amb unes dificultats, amb uns problemes, amb uns gastos afegits i no estem disposats a viure d'aquesta manera i ser el cornut del poble. O sigui que tothom passa per aquí, deixa passar tothom, turistes, vilatans, veïns dels altres pobles o el que sigui, per utilitzar aquesta finca, no perquè vinguin aquí a casa nostra, sinó per utilitzar-la com si fos un'autopista per anar fora del poble, per anar a un altre lloc, perquè aquesta és l'utilització que es fa d'aquest camí, que és una utilització força massiva, perquè hi ha moltes rutes marcades per aquí, hi ha molta gent de la vila que ho fa servir, i clar, no s'han disposat a veure's aquí rient i cantant cada dia una processió de persones i nosaltres, ah, no, tu pel riu, que és el que toca, si no pagues pel riu.
Des del grup de defensa del Ter demanen al veí de Sant Joan les Abadesses que respecti el dret de pas, ja que talla el camí vora Ter, el GR210, i els impedeix obrir un nou tram que volen recuperar.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre.
I abans dels esports us expliquem que part de la faràndula d'Olot passa pel taller. S'ha iniciat un procés de restauració d'algunes peces emblemàtiques, originals i de guix, del bestiari tradicional de la ciutat que ja no surt a ballar al carrer. Els museus d'Olot han encarregat la restauració del gat de Sant Miquel, l'àliga nova i el pollastre. Eulàlia Soler serà l'encarregada de posar-les a punt per a una exposició que es podrà veure a principis de maig.
Els museus d'Olot guarden des de fa anys algunes figures del bestiari olotí que ja no surten a ballar al carrer. El pas del temps, però, ha provocat que es deterioressin algunes de les peces originals. Són figures fetes de guix i cartró i ara seran restaurades per tal de tornar-les a mostrar al públic. Entre elles hi ha, per exemple, el gat de Sant Miquel, que l'original data de l'any 1984 i ha patit dues substitucions. La primera va ser el 1989, quan es va canviar per la rèplica de cartró, i l'última l'any passat, quan es va canviar per una de fibra de vidre. També es restaurarà l'àliga nova, creada el 1949 i que fa 20 anys es va substituir per una rèplica de fibra. Per últim, també hi ha el pollastre, que és del 1947 i que des de fa gairebé 30 anys es va substituir per una rèplica que cada any surt a ballar. Un dels tècnics del Museu de la Garrotxa és Xavier Roura.
El museu va rebre peces de la faràndula, ha anat rebent peces de la faràndula al llarg del temps, i llavors treballem per projectes. Quan hi ha la necessitat d'exposar-les és quan entrem a fons amb la restauració d'aquestes peces. Ja fa uns anys es va restaurar el Drac del Carme per ser exposat al Museu dels Sants. I ara, aprofitant un projecte nou, un projecte jove, passem a restaurar el gat de Sant Miquel, el pollastre de la plaça Palau i l'àliga nova. Aquest projecte comença ara, mirarem de també fer-lo una miqueta públic i que pugueu veure el procés de treball, i res, esperem doncs que el mes de maig pugueu veure les peces ja presentades al pati de l'Hospici.
L'encarregada de restaurar les peces originals serà Eulàlia Soler. L'objectiu és netejar i reparar els cops i pelades que tenen les tres peces originals. Tot plegat ha de servir per tenir a punt les figures per a l'exposició que començarà el 14 de maig al pati de l'Hospici. Sota el nom del taller al carrer mostrarà les peces originals del bestiari de la faràndula olotina. El regidor de Festes d'Olot és Agustí Arbós.
Aprofitar la benentesa d'una futura exposició que més endavant anirem ultimant i anirem explicant a la ciutadania, doncs aprofitem per restaurar-los i posar-los al dia. En aquest sentit, doncs, com he dit, són aquestes tres peces i són peces que ens interessa molt de tenir restaurades, aprofitant aquesta ocasió. A més, com vam veure per Festa d'Altura de l'any passat, del 2021, que vam poder exposar moltes peces de la faràndula i de tot el bestiari de la ciutat, doncs també és interessant de tenir-les al dia, tenir-les ben cuidades. Són peces que ens estimem molt i que representen molt, i considerem que representen molt, doncs la nostra manera de ser, i que tots els olotins l'estimem moltíssim.
A la mostra també es podrà veure un mapa cronològic que mostrarà totes les peces de la faràndula que han sorgit al llarg de la història de la ciutat.
De la faràndula, de la cultura, als esports.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim plana esportiva i avui ho fem parlant de bàsquet, perquè el Club Bàsquet Vall d'en Bas femení puja a segona catalana. L'equip de la Vall d'en Bas ha assolit un ascens a base de treball i regularitat durant tota la temporada. Va vèncer el Vista del Cassanenc per 48-53 i ha guanyat els 10 partits de la segona fase. En una entrevista al Tercer Temps, l'entrenador de l'equip, Xavi Saez, destaca la implicació de les jugadores i el suport de l'afició tant en els partits de casa com en els de fora de la Garrotxa.
La Vall d'en Bas celebra l'ascens al primer equip femení de bàsquet del Club del Poble. Ho va certificar aquest diumenge passat a la pista del Cassanenc, després d'aixugar una diferència de 10 punts en contra i aconseguir remuntar-ho fins al 48-53 definitiu. Les noies de la Vall han fet la segona fase perfecta, aconseguint el ple de victòries en els 10 partits jugats fins ara. Una fita històrica per al club, que ha apostat des de fa molts anys per l'esport femení i ara ho referma amb un ascens de categoria. El seu tècnic és Xavi Saez, en declaracions al Tercer Temps de Ràdio Olot.
A principi de temporada tampoc ens va marcar aquest objectiu, ens va marcar l'objectiu de que tothom es sentís partícip, d'anar pas a pas,
però bueno, al final hem fet una molt bona temporada i a poc a poc hem anat creient fins que al final doncs, bueno, hem fet aquests 10 partits molt bons que ens han donat el campionat i l'ascens.
La plantilla està formada per jugadores que porten molts anys al club i altres que van provar sort fora i que han acabat tornant. El club viu un moment dolç amb el ja ascens al femení i amb opcions que el masculí pugui també pujar a segona catalana. Per a Saez, el bloc s'ha de mantenir i seguir amb la línia ascendent d'aquesta temporada.
Suposo que seguirà el bloc, que s'ha guanyat estar a segona catalana. Ara el que toca és acabar els dos partits. Jo també sóc un professional, en aquest sentit tinc que acabar també els meus últims partits a Unigirona i seguim la meva empresa d'entrenaments personals i bueno, i després ens sentarem i segur que farem un any més.
Si el masculí aconsegueix l'ascens, seria el millor any de la història del Club Bàsquet Vall d'en Bas. L'equip femení ja ha escrit la primera pàgina daurada.
D'un ascens a un altre, la Unió Esportiva Tona puja a tercera federació amb dos garrotxins a la plantilla. Alejandro Gaitán i Lluc Benús assoleixen l'ascens amb el conjunt osonenc després de proclamar-se campions del grup 2 de primera catalana. Gaitán és el màxim golejador de l'equip amb 15 gols i Lluc Benús peça clau a l'eix de la defensa amb 21 titularitats en 21 partits. Els tonencs van guanyar el Sabadell Nord per 4-1 aquest dissabte passat.
El futbol et torna tot allò que li dones. La Unió Esportiva Tona s'ha tret l'espina de l'ascens frustrat el curs passat i ha pujat a tercera federació. El conjunt tonenc va guanyar en el penúltim partit de la temporada per 4-1 davant el Sabadell Nord i va certificar l'ascens. El primer gol dels locals va ser obra d'un garrotxí, Alejandro Gaitán, juntament amb Lluc Benús. Els dos jugadors de casa nostra han estat peces claus d'aquest ascens. Gaitán, amb 15 gols, és el màxim golejador de l'equip i ha estat determinant per la consecució de l'ascens dels osonencs. En declaracions al tercer temps de Ràdio Lot, el davanter garrotxí explica com s'ha assolit l'objectiu.
La veritat és que molt contents, després de com va acabar la temporada passada ens tocava refer-nos i la veritat és que aconseguir un campionat de primera catalana costa molt. Aconseguir-lo dos anys seguits sembla fàcil, però encara costa més. Però jo aquest any, per sort, s'ha pogut certificar amb l'ascens directe i molt, molt contents.
L'ex del Bosc de Tosca ha estat, com la temporada passada, dels millors jugadors de la categoria. I un que tampoc ha estat gens malament és Lluc Benús. El 5 del Tona ha disputat 21 partits i tots de titular. El cos tècnic, encapçalat per Ricard Ferrés i acompanyat per l'exjugador de la Unió Esportiva Olot, Marc Francolí, ha mostrat molta confiança amb el central garrotxí. Benús destaca el treball i la bona unió de la plantilla.
Després de la patacada de la temporada passada semblava, bueno, quan me'n recordo del dia, que semblava impossible, i ja hem tornat. Ha sigut difícil, és llarg, és costós, el Covid, tot plegat, però crec que hem fet un molt bon equip i també una molt bona família, que al cap de la fi és el que després fa que els resultats surtin, i que quan no surtin, doncs, sigui més fàcil donar-li la volta.
Amb aquest ascens, Osona tindrà un equip a la tercera federació, el primer des de la creació de la nova categoria. Si les coses no canvien, Gaitán i Benús continuaran vestint els colors groc i vermell del Tona la pròxima temporada.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Avui acabem l'informatiu explicant-vos que la Fira de l'1 de maig torna amb força a la ciutat d'Olot.
Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri.
La contraportada.
Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres, ja m'esperaves amb un vestit de flors, que avui pels carrers de Barcelona...
La Fira de Maig torna, com dèiem, amb força a Olot. Ho farà aquest diumenge amb més d'una desena d'activitats per diferents punts de la ciutat. Algunes de les més destacades seran el Mercat Extraordinari de Roba, la Cursa de la Moixina, la Mostra de Bonsais i, com a novetat, hi haurà també una exhibició de Horsball a la plaça de Braus. Des de l'Associació de Comerciants han impulsat una campanya per difondre el comerç local i premiar aquells ciutadans que aposten per productes de proximitat.
Te'n vas de la ciutat, m'ho han dit, ja ho sé.
La primavera floreix a Olot amb la Fira de l'1 de maig. Després de 2 anys sense brillantor, la celebració tornarà amb força. Aquest diumenge, la Fira Multisectorial portarà activitats i dinamisme per tots els públics a diferents espais de la ciutat. La diada començarà a les 10 del matí amb l'obertura dels mercats com el de l'automòbil, el d'artesania i el de roba. També hi haurà diverses exposicions com la de Motor Antic Garrotxa o la Mostra del Bonsai. Per acabar la fira, a les 6 de la tarda es durà a terme un espectacle al Teatre Principal d'Olot a càrrec de l'Esbart Olot. El regidor de Promoció Econòmica de la ciutat, Estanis Vaireda, explica la importància de la cita.
La celebració diumenge de la Fira de l'1 de maig, a la Fira de la Primavera, que després de 2 anys la tornem a fer. De fet, la vam fer el 2019 amb normalitat, el 2020 no la vam poder celebrar arran del Covid, i el 2021 la vam celebrar amb mesures Covid, però també va ser un dia molt deslluït per la pluja i per tant va ser una fira no massa lluïda. Tornem aquest 2022 amb tots els espais, amb un nombre doncs, semblant d'expositors que el 2019, i per tant recuperem aquesta fira multisectorial que omplirà el centre de la ciutat.
El Firal, el Firalet, la plaça de l'1 d'octubre, la plaça Major, la plaça de Braus i el teatre seran els punts neuràlgics de la fira on es concentraran gairebé totes les activitats. Enguany, com a novetat, hi haurà una exhibició de Horsball i Doma a la plaça de Braus a càrrec del Club Horsball Garrotxa durant el matí. També es tornarà a dur a terme una de les propostes més rellevants. Serà el Mercat Extraordinari de Roba i Complements que es farà al Firalet.
Esperem doncs, que també ens faci un bon dia i sigui un bon dia a nivell d'oci, cultura, a nivell comercial també. Tindrem diferents espais a la ciutat, amb el mercat de l'automòbil, tindrem empreses també d'artesania a la zona del Firal petit, recuperem un dels mercats extraordinaris de roba més esperats per molta gent, que és el de l'1 de maig, amb més de 100 parades a tota la zona de la plaça Balmes.
A més, des de l'ACO han impulsat una nova campanya amb l'objectiu de promocionar el comerç local. Fins divendres, tothom qui compri a una de les 70 botigues adherides podrà obtenir una flor de regal que s'entregarà el diumenge durant la Fira 1 de maig. Amb la primavera que arriba amb bon temps i també en format de fira, acabem l'informatiu d'avui. Gràcies per la seva atenció i confiança, que acabeu de passar un bon dimarts.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.